Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals de la dècada dels 60 i durant la primera meitat dels 70, els partits i organitzacions que lluitaven contra la dictadura franquista van recuperar la unitat d'acció que no havien tingut en les dècades posteriors a la Guerra Civil. Van sorgir plataformes antifranquistes que volien abastar l'espectre polític i social. Les discrepàncies i les estratègies partidistes es van aparcar momentàniament, però no van trigar a reaparèixer amb l'inici de la transició. La unitat opositora en l'altar del franquisme va aconseguir vèncer el tabú que comunistes i independentistes formessin un front comú, al qual també s'hi van sumar socialistes, socialdemòcrates, republicans, carlins i demòcrata cristians, formacions que s'havien estat donant l'esquena recelant les unes de les altres. Ara comptaven amb una base cívica i social molt àmplia, vinculant-se en successives campanyes amb sindicats obrers, amb associacions veïnals, col·lectius de base de l'Església, col·legis professionals, estudiants i professors universitaris. La caputxinada de 1966 va deixar clar que calia constituir un organisme ampli d'oposició, encara que el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, sempre va desconfiar d'aquesta mena d'iniciatives. Van ser els anys de la Taula Rodona, del Consell de Forces Polítiques de Catalunya i, sobretot, de l'Assemblea de Catalunya, la principal estructura de masses antifranquista dels últims anys de la dictadura, que va assolir una potència sense cap equivalent en altres llocs de l'Estat. Lluny de rendir-se per la detenció de 113 dels seus membres, el 28 d'octubre del 73, les mobilitzacions cada vegada serien més massives, desembocant en les manifestacions multitudinàries del febrer i el setembre de 1976. Una nova generació havia pres el relleu, persones que no havien viscut la guerra i que eren filles del maig del 68, amb menys prejudicis ideològics. Era el moment de connectar de nou amb el poble. L'Assemblea va aconseguir vincular les reivindicacions polítiques amb l'exigència de la prosperitat social i econòmica de Catalunya en un moment en què la repressió de les protestes laborals comportava un augment de la consciència política. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé.
Anar tirant.
Escolta, parlem d'un moment que, esclar, de vegades potser s'oblida que la sensació que dona d'una manera molt ingènua és que després de la Guerra Civil i el desgavell, doncs, esclar, una sèrie de forces polítiques que havien sigut represaliades per diverses causes, doncs no van tenir més remei que ajuntar-se i arribar com van poder fins al franquisme. I això no va ser en absolut així, perquè les discrepàncies internes de les forces que van perdre la Guerra Civil, sense entrar en més detalls, van ser gruixudíssimes. I realment tornar a una unitat d'acció va costar bous i esquelles, eh?
L'Ocam, al segle II o III abans de Crist, ja diu que la ferida d'una Guerra Civil és molt profunda. I en una Guerra Civil hi ha els perdedors i els guanyadors. Els guanyadors ja s'ho faran. Però aquí van ser els perdedors. I els perdedors entre ells tenien greuges, delacions, venjances, alguns que les coses li anaven bé, altres que no anaven bé, aliances estranyes, pactes, diguem, records de la guerra.
I ressentiments personals. Hi ha molt més enllà del partit o de l'associació que hi fossis.
Ressentiments personals i conseqüències familiars. És a dir, totes aquestes coses explicaven molt bé de que no hi hagués una unitat, fins que hi havia un moment que a partir dels anys 50 hi ha una nova generació que va apareixent, i aquesta nova generació que va apareixent ja la guerra li queda llunyana i se n'adona el conjunt de la societat, se n'adona que tal com estan vivint els europeus, que han tingut una guerra molt més forta i molt més brutal que ha sigut la Guerra Mundial i més tardana, viuen en unes condicions molt millors. No solament això, sinó que es produeix un canvi, diguem, cap als anys 60, inicis dels anys 60, són coses que jo vitalment ja algunes de les he viscut, no? Encara que fos un noiet o un nen de 10 o 12 anys. Es produïen coses que eren molt significatives, no? De cop i volta, clar, arriba la televisió. I quan arriba la televisió, que arriba a tot arreu, a tothom li obre els ulls d'una forma extraordinària, no? Abans i després de la televisió jo en sóc conscient d'haver-ho vist, això, al meu poble, en la meva circumstància, i al col·legi, els internats que estàvem els nens o que érem de poble, i la gent que vivia a la ciutat. No solament això, sinó a més es produeix un canvi molt important. I aquest canvi és que de cop i volta apareix gent que diu coses diferents. El fet mateix de la nova cançó va ser una cosa increïble. L'aparició dels Beatles, aquells peluts que deien, no? La gent,
sí,
què és això que està passant?
De peluts.
De cop i volta, quan la gent anava amb els autocars i descobria, diguem, el mar, la platja, tant la gent que estava al costat del mar com la gent de l'interior, quan descobria el mar, i de cop i volta apareixien unes persones que anaven amb uns trajos de bany, en fi, amb biquinis i tot això. És a dir, eren uns canvis tan extraordinaris que tothom estava disposat a veure a Catalunya.
I amb calça curta els senyors, cosa que també era xocant, eh?
Sí, això. Perquè encara hi havia nens que ens havíem banyat amb traig de bany sencer, eh?
Sí, sí.
Amb samarreta i això, tot un sol traig de bany, eh? I tot això et produïa que estessis obert amb uns canvis, ja dic a Catalunya, perquè en aquells anys anaves a altres llocs de l'estat espanyol i la diferència era tan gran que era molt sorprenent. Tots aquests elements de tipus social, cultural i polític feia de que a poc la gent se n'adonés que per vèncer els guanyadors de la Guerra Civil, per intentar una sortida democràtica que realment fos factible per anar amb aquesta Europa que admiraves, que la veies amb el cine, que la veies en la televisió, etc etc, al nord enllà, que deien l'Espriu.
Sí, sí.
Doncs havies d'anar junt. I en certa forma, diguem, hi ha un fet que és bastant important, i és que si l'oposició de molts era amb referència al comunisme, el comunisme d'aquests anys, a partir dels anys 60, és el PSUC, que és un partit, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Que és un comunisme, diguem, és l'eurocomunisme que encara no s'han dit eurocomunistes. Però, i com deia molt bé l'Antoni Gutiérrez Díaz, un dels seus últims dirigents, a l'etapa final, amb unes reflexions que feia, amb conferències que feia, diu, és que la gent, molta gent era del PSUC perquè eren més antifranquistes que comunistes. I això ho deia ell, si ell ho deia, que és el...
Era el principal responsable del
PSUC. Hi ha gent que no tothom ha estat d'acord, per militància, per ideologia, per la majoria de la societat. I tot això conflueix amb totes unes forces, amb el qual aquí hi ha la incorporació paulatina, a poc, de la dona, que també li dona sortida, i tota aquesta mena d'ofec que estava a la societat, veu que la sortida és intentar plataformes unitàries, socials, polítiques, culturals, esportives, cinematogràfiques, de tota mena, per donar sortida amb aquesta força que veia la societat. I això és la raó de la unitat antifranquista d'aquests anys.
Qui ens ajudarà a explicar una mica com va funcionar aquesta unitat antifranquista d'aquell moment gairebé final del franquisme, no se sabia quan s'acabava el franquisme, però ja es veia venir, diguéssim, és el doctor Agustí Colomines, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, director de la càtedra Josep Termes d'Història, Identitats i Humanitats Digitals, si no m'equivoco, també deixeble de Termes, la tesi doctoral, si no recordo malament, la va dirigir el doctor Termes, i autor del llibre Amnistia i Llibertat, de la col·lecció molt interessant, Dies que han fet Catalunya, i a part diputat de Junts al Parlament de Catalunya. Doctor Colomines, Agustí, benvingut a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
Contents de veure't, que sempre veure't aquí, a la ràdio en aquest cas. Anem a parlar d'aquest moment tan particular. Les reticències a que l'oposició anés més o menys junta contra el franquisme devien ser molt grans, perquè evidentment si el PSUC era el partit anomenat el pal de paller, diguéssim, el partit principal, però a més hi havia un munt de sensibilitats polítiques, diguem-ho així, diferents, i a més hi havia moviments socials que no acabaven de lligar amb els partits polítics, això sembla molt complicat d'ajuntar. Què és el detonador? Què va fer el llevat de que es produís una certa unitat política cap al final del franquisme?
Jo en aquest llibre defenso una tesi que ha passat una mica desapercebuda, però que, perquè com que el llibre no és ben bé, diguem-ne, una tesi política, sinó doctoral, vull dir, sinó que és un llibre perquè la gent pugui entendre'l, no? De divulgació a l'anglesa, per entendre'ns,
sí, sí, sí.
No? Però hi vaig introduir una tesi que és que hi ha una generació de nacionalistes catalans que són independentistes, que són els que es van ajuntar amb el Front Nacional de Catalunya a partir del 1940, que en un moment determinat, cap a la dècada dels 60, decideixen trencar amb aquest tabú que el republicanisme i el nacionalisme havia tingut amb els comunistes. I decideixen que això ja no pot continuar d'aquesta manera. I, per tant, al mateix temps que el PSUC, per dir-ho així, es desestalinitza i, per tant, deixa enrere també una manera d'entendre les coses, es comença a crear una simbiosi que uneix les dues...
Les dues sensibilitats.
Jo, això, fins i tot, com que ho he viscut personalment, perquè ho he viscut a casa meva, això, perquè el meu pare era el secretari general de Front Nacional de Catalunya i, per tant, és un dels que fa això, no?, juntament amb el Joan Cornudella, que és el, diguem-ne, el pare espiritual, i, per l'altra banda, el López Raimundo i el Antoni Gutiérrez Díaz, especialment aquest segon, no?, que el Guti, no?, i aleshores aquí és on, a partir de la caputxinada del 1966, que és el moment, no?, diguem-ne, culminant, no?, o d'inici.
Sí, és el bressol.
Això que estic dient, doncs es produeix això. Com ha dit el doctor Soler Sabater, és a dir, han quedat enrere una generació i n'ha sortit una de nova. Perquè, per exemple, el Cornudella era secretari d'Estat català el 1936, però el meu pare tenia 14 anys. M'explico, no?
Era una altra generació, claríssimament.
És una altra generació que no té res a veure i que ja fa que realment s'entri en una altra etapa, que va acompanyat de tot el que he dit, perquè en el llibre també ho explico, tot el que ha dit el doctor Soler Sabater sobre el canvi cultural, no?
I crec que una cosa molt precisa que expliques és que la caputxinada lliga la religió. Sí. És a dir, són monjos. Sí. I recordem que a l'època anterior la religió a Catalunya havia estat perseguida i massacrada.
Sí,
i aquest és al revés. És a dir, és l'Església és una de les puntes d'oposició i quan se n'adonen amb aquesta gent també, molta gent
també
perd aquesta por.
L'Església catalana fa un canvi, no tota, però una bona part, fa un canvi radical. Una cosa que a mi sempre m'ha sobtat o m'ha semblat molt interessant és com l'aparició de les emissores de ràdio parroquials, la que després seria la base de la COPE, que ara té unes característiques molt diferents, bàsicament són els mossens que ho tiren endavant i molts d'elles és les primeres ràdios en català. Perquè, clar, el règim no s'atreveix a dir-li al mossèn que no pot fer aquella ràdio en català per fer misses, no estic parlant de cridar la revolució, però que és realment un canvi.
I també és un lloc, les esglésies es converteixen en un lloc d'esbarjo per joves, perquè hi van molts caus
centres excursionistes,
centres excursionistes, es converteix també en un lloc on poder fer reunions clandestines, es converteix fins i tot, com per exemple a l'església de Sant Medir, a la Bordeta, en un lloc que fan un gran concurs de poesia, no?, que és l'Amadeu Oller, no?, és a dir, fan moltíssimes tasques.
I l'estranya simbiosi entre el moviment sindical i l'Església, no? Les OAC i Comissions Obreres, que dius, ara no ho veuries tan així, no?
I en llocs, per sortint una mica d'aquesta sensació que això l'impuls només el té Barcelona, i en llocs on no arriben aquest moviment obrer, per raons sindicals, per raons de temor, diguem, amb aquests principis que poden ser de si el comunisme o el nacionalisme o no sé què, i arriba a l'Església, capellans més o menys moderns, etc, a les parròquies, diguem, de tot el país. I aleshores, clar, per exemple, Ràdio Olot.
Sí, Ràdio Olot.
És un exemple, no?
I a Berga, hi ha molts altres pobles de l'interior, per dir-ho així, que
el capellà... O les institucions religioses, sí.
Es converteix, diguéssim, en promotor...
De joves.
De joves, i aquests joves es van ideologitzant, per dir-ho així, no? Aleshores, passaran del cau a la Lliga Comunista Revolucionària, per entendre-ho, no?
Això passa a Tortosa, això passa a Gandesa, això passa a Lleida, això passa a Mollerussa, això passa a Balaguer, això passa
arreu.
A llocs que els historiadors ho han estudiat, i passa a Figueres i passa d'arreu del país.
Sí, és veritat.
Per tant, podem parlar que es produeix un moment, sempre les dates sempre són relatives, però a principis dels 60, o la primera meitat dels 60, on tota aquesta sèrie de moviments, de vegades difusos, aquests ressentiments històrics s'estan apaivagant, etc etc, van confluint, encara que sigui aproximar-se, no dic encara, sí, encara una certa unió a través d'un organisme, però sí s'estan apropant les posicions.
Sí, mira, nosaltres perquè tenim un pensament una mica feble, per dir-ho així, a diferència del que passava en altres èpoques, tendim a pensar que tot això és resultat dels efectes del maig del 68, no? I això és relatiu. Això és relatiu. És, diguéssim, és més una cosa pròpia del país. És una transformació interna del país. Perquè hi ha una reflexió interna sobre les conseqüències nefastes, d'altra banda, que ha tingut la Guerra Civil. I, per tant, es va madurant una altra manera d'entendre les coses, que després, sí, és veritat, l'esquerra, el que avui diríem extrema esquerra, no?, que és l'esquerra del PSUC, sí que és resultat de tots els moviments externs, que si els trotskistes, que si els maoistes, que no sé què.
Que si el gabarisme.
El gabarisme, o tot
el maoisme.
O tot el rotllo d'Algèria i tot això. Sí, sí. D'acord, això sí, però el canvi cultural ben bé no és aquest, eh? El canvi cultural és això que estàvem explicant abans, sí, sí. Aquest canvi d'actituds internes que va acompanyada de, doncs, per exemple, coses tan simples com crear llibreries que tenen un rerebotiga, per entendre'ns, yeah, que entren llibres que normalment no es poden veure, o el fet d'anar a Perpinyà a veure quatre pel·lícules, no?
El cine d'art i assaig.
El cine d'art i assaig. Sí. Tot aquest tipus de coses, doncs, té a veure...
El cineclub.
Els cineclubs. Té a veure amb aquesta manera interna d'evolucionar d'aquesta nova generació, que sí, que després, evidentment, quedarà impactada pels Beatles, pels Rolling Stones, per múltiples coses que passen al món, però que les introdueixen tota una generació de diguéssim, de la nova cançó o del grup de folk, no?, que canten coses que ara les veiem les pel·lícules que hem, sí, fet, sí, sobre el Bob Dylan, diguéssim,
sí,
no?
Pete Seeger, sí, i Woody Guthrie, etcètera.
I tot,
sí,
i tot això, no? Sí, sí. Perquè jo recordo molt quan va venir aquí el Pete Seeger, que no va poder cantar perquè va muntar un sidral considerable a la policia
a la Diagonal de Barcelona, amb
trets
i disparant trets.
Tot això sí que és veritat que produeix que l'exili, i això passa sempre, quan l'exili és molt llarg, l'exili cada vegada està més lluny, i totes les disputes estan encapsulades a l'exili. Wow.
I en canvi, que recorden molt la Guerra Civil. Encara...
En canvi, aquí, la Guerra Civil serà objecte d'estudi quan arribin joves historiadors com el doctor Soler Sabater, no?, que aleshores es dediquen a veure els morts, tot això que ha passat, per dir-ho així. Però ja no ho viuen com una vivència pròpia, sinó que ho viuen des de la perspectiva de la memòria, de la història, etc. No?
Clar, és un altre concepte ben diferent. Comentàvem que la Caputxinada és un moment clau, és l'any 66, també és el moment de l'aparició de la primera, podríem dir, organisme, la primera organització, que és la Taula Rodona. Que passa alguna cosa el 65 o 66 que provoqui això, o és simplement el fruit d'aquest, entre cometes, natural d'aquest procés?
Bueno, en aquell moment hi ha, com se diu això, tota una sèrie de moviments socials, obrers, no? També el País Basc hi ha molt de... No?
Molt, sí, sí, molt conflicte molt, de fons.
Molt,
sí.
Molt conflicte de fons, sí. I tot plegat. I
l'Abat Escarrer, les declaracions de l'Abat Escarrer.
L'Abat Escarrer, perquè, fixa't, hi ha una... Els catòlics, el moviment, no, en realitat no s'organitzen políticament en un partit real. Existeix Unió Democràtica, però és una cosa molt petita, per entendre's. Però, en canvi, els catòlics, estil Josep Benet, no? Tot això, van, que són molt influents en el món eclesiàstic, per dir-ho així, no? Van influint en que l'Església tingui aquesta nova actitud. Aleshores, Montserrat, que és, no deixa de ser un emblema, no?
Sí.
Una icona, un simbolisme, no? Fa que havia rebut, per dir-ho així, el franquisme, perquè una situació de menja capellans, doncs fa que aquesta gent, no?
Giri cap a...
Van matar 27 monjos.
Giri cap on va girar. En els anys 60, especialment als finals dels 60, fan el gir cap al contrari, per dir-ho així, no? I, per tant, aquí, doncs, pues això el que estàvem dient ara. No és que passi res en concret, per dir-ho així, no? Però, pum!
Apareix.
Apareix.
La Taula Rodona, un organisme creat el març de 1966 per ajudar els represaliats després de la caputxinada de Sarrià, va ser la primera plataforma unitària de l'oposició antifranquista. Aquell mateix any, el dia 9 d'agost, l'ambaixador demòcrata dels Estats Units, Angel B. Del Duque, va enviar un informe a Washington en què quedava clar que la diplomàcia nord-americana havia detectat el creixement del catalanisme. En els anys posteriors hi va estar molt a sobre.
Torni'm a llegir aquest fragment de la nota, abans d'enviar-la.
Sí, senyor ambaixador. Un aspecte interessant d'una sèrie de converses recents entre el Gabinet d'Informació i diverses figures de l'oposició de Barcelona fou poder percebre el fort sabor regional del pensament de tots ells. El regionalisme català, si és que no el separatisme, és per descomptat un dels fets evidents de la història, la composició política i el futur d'Espanya.
Al final posi les perspectives de futur i ja ho tindríem per enviar-la a Washington.
La composició política i les perspectives de futur d'Espanya. Perdoni, ambaixador, però cal tenir tant en compte els moviments catalanistes? Fins ara, potser tret de la vaga de tramvies del 57, han fet poc soroll.
Les nostres fonts ens indiquen que caldrà vigilar-los de prop. El catalanisme està agafant força i cada vegada agrupa més organitzacions. Digui el que digui, Fraga Iribarne.
El ministre Obès? Amb qui es va banyar a la platja de Palomares?
Aquest mateix. Ja fa 5 mesos d'allò. I ja podem afirmar que aquelles aigües no estaven contaminades per la radioactivitat. Afortunadament.
Una altra cosa, senyor Duc. L'informe només conté un parell de pàgines. No parlem massa del regionalisme en tan poc text, si em permet l'observació?
Per nosaltres és evident que la renovada empenta regionalista de l'oposició catalana i les seves reclamacions d'autonomia tenen a veure amb la repressió del règim.
Hem d'admetre que és així, però fa por que la pujada d'aquesta gent posi en perill les nostres bases militars a Espanya.
Per un costat tenim un règim que manté el seu potencial repressiu, i per l'altre, una nova generació que s'està incorporant a la lluita antifranquista, especialment els estudiants. Caldrà estar molt atents a tot allò que es proposin emprendre per, amb el temps, decidir quina política hem de fer.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Agustí Colomines i amb Josep Maria Soler Sabater parlant dels moviments d'unitat antifranquista que es produeixen a finals dels 60 i principis dels 70, just abans de la mort del dictador, i ja parlarem de després de la mort del dictador que és el que succeeix. Doctor Colomines, aquest informe, aquesta preparació d'informe que hem sentit dels nord-americans en respecte a la situació catalana és revelador en el sentit de que tothom començava a adonar-se que el catalanisme que havia quedat somort després de la Guerra Civil tornava a renéixer.
Sí, la veritat és que això és una cosa que em va sorprendre bastant, veure els informes del cònsol i l'ambaixador dels Estats Units, i la qual cosa demostra que els Estats Units sempre tenen l'ull posat a tot arreu,
sí,
no?
Sí, sí.
En qualsevol època i moment.
Han de controlar bé l'hort.
Sí, segurament, segurament. Perquè fins i tot... us diré que preveuen la mort de Franco molt abans, que és produeixi tal cosa, no? I fins i tot pensen qui pot ser el successor en aquell moment.
Li donen voltes.
Li donen voltes, fins i tot posen un nom propi, que és el Gregorio López Bravo, que és la seva obsessió.
Es morirà amb un accident d'aviació poc després.
Poc després, però bueno. Els americans el que comencen a donar que existeix una oposició que pel seu gust és excessivament comunista. Perquè, com em va dir el Joaquim Maurín en un article que va escriure a l'exili, deia, si els americans han de triar entre Franco i la passionària, no hi ha dubte del que triaran. Triaran Franco. I aleshores diu, el problema és que no tenim una oposició democràtica central.
Entremig.
Entremig, que sigui liberal, democràtica, socialdemòcrata, demòcrata cristiana. A l'únic lloc on passa això és a Catalunya. Aquí la diversitat política és molt alta. És veritat que el Partit Comunista és el suc, és un grup fort, i l'extrema esquerra també és
pesa,
pesa, diguéssim, no? Però és veritat que hi ha molt més per l'altra banda. Grups, no? Els independentistes, el Sant, que apareixerà el 68...
Els socialdemòcrates,
no? Els socialdemòcrates
del Dia de Pallac, etcètera. No sé, sí,
tots aquests, l'Esquerra Republicana, les dues Esquerres Republicanes d'aquell moment, etcètera. I, per tant, però això no és prou per fer canviar un règim, però sí que és suficient per organitzar la societat catalana. Llavors, el sindicat d'estudiants, que és el que motiva, diguéssim, la caputxinada, la creació d'aquest sindicat d'estudiants, després propicia la creació d'aquesta taula rodona, que incipientment té aquesta missió d'ajuda, d'ajuda, però els comunistes se n'adonen de seguida que ells no poden ser els únics protagonistes d'això si realment volen el canvi. I aleshores això és el que va portant cap al pensament de crear una cosa que després fructificarà amb el nom d'Assemblea de Catalunya.
Per tant, aquest procés té una generació, evidentment sempre el protagonisme és col·lectiu, però sembla més aviat generada per un plantejament del suc de l'època, de que no es pot quedar sol amb una cosa que ja no pertany només al principal partit de l'oposició.
Sí, jo diria, t'ho diré de la manera com ho li vaig sentir explicar una vegada la historiadora també, Eva Serra, que deia que els nacionalistes i els comunistes a Catalunya han actuat de vasos comunicants, per entendre'ns, no? Un li ha donat sensibilitat social i a l'altre li ha donat sensibilitat nacional, no? Llavors aquesta dues... aquestes dues balances és el que acaba propiciant la trobada. I aquesta trobada, doncs, inicialment ja no està pensada com a partits polítics, que és el que havia passat en les primeres instàncies unitàries, sinó que es comença a veure que el que necessites aquí és organitzar la massa social. I per això l'Assemblea de Catalunya no és una entitat
no és com la taula rodona, diguéssim.
No està centralitzada, no es reuneix al carrer Aragó, cantonada, que jo hi anava, perquè hi anava representant els estudiants de batxillerat a casa del Consol Maqueda, no? No era allà, no? Sinó que hi ha una cosa descentralitzada. Es començarien a crear assemblees de Catalunya a partir arran de la creació, vull dir, es començarien a crear assemblees de Catalunya arreu del país.
Això que es deia, que deien molta gent, deia, és que som companys de viatge. Exactament aquesta la idea. Molta gent que acompanyés amb aquest viatge una força que va ser indiscutiblement la que va proposar l'Antonio Gutiérrez Díaz a l'Assemblea de Catalunya, però que necessitava molta gent. I fins i tot, despectivament, el Tarradellas parlava de l'escala de veïns que es formaven part de l'Assemblea de Catalunya, però era això. És a dir, que hi hagués fins i tot els veïns de l'escala.
Sí, sí, és que era xocant veure una mica, amb els anys, vista la composició de qui hi era representat a l'Assemblea de Catalunya, o pretesament representat, perquè hi havia una mica de tot de gent que s'autorepresentava,
Sí, però, també.
Per aquesta barreja, clar, hi ha associacions de tota mena que aparentment no tenen per què tenir un perfil polític. I també s'hem de pensar que en aquella època el perfil polític era necessari.
Sembla que entre els d'això, a nivell anecdòtic, però crec que el Josep Benet un dia em va explicar que hi havia l'associació d'ocellaires.
Sí.
Clar, està bé, no?
Sí, sí, sí. Sí.
La, tota la societat. Dius,
per què ha de ficar-se amb el tema de la democràcia? Doncs perquè sí, el sí. País ho necessitava, encara que la teva preocupació fossin els ocells, i etcètera, etcètera, no? Però això és significatiu amb el que va representar l'Assemblea de Catalunya.
Perquè l'Assemblea de Catalunya, al final, va aconseguir que el compromís, doncs, de col·legis professionals, de tota mena i condició, no? D'associacions d'aquestes, no, potser no tan anecdòtiques...
Aquesta sí que és.
És molt anecdòtica, però és real.
N'hi ha d'altres d'aquest estil, de partits polítics, i sobretot perquè el... Diguem-ne... El franquisme no es veu al seu final. És veritat, no, que ningú sap que el Franco es morirà el 25 de novembre de 1970. El 20 de novembre de 1900.
No li allargues ni un dia.
No sé per què m'ha sortit. Per què he canviat el... Perquè mira què significa.
Perquè és el 75.
Però vaja, la qüestió és que ningú no sap això, però sí que hi ha la sensació de canvi i d'acceleració històrica sí que existeix. I aleshores això fa que molta gent s'apunti.
La gent d'Òmnium Cultural, que havia estat prohibit, quan es pot tornar a reviure, però la gent d'Òmnium Cultural, la gran majoria és de l'Assemblea de Catalunya.
Ah.
Amb organitzacions i sensibilitats molt diferents, que coincideixen amb l'Òmnium Cultural, però uns seran del Front, els altres seran del SUC, els altres seran d'Esquerra Republicana, els altres seran de les opcions més diverses.
Tot i la repressió de la dictadura, amb 113 membres de l'Assemblea de Catalunya detinguts a la parròquia de Santa Maria Mitjancera el 28 d'octubre del 73, el principal organisme unitari de l'oposició se sentia fort. Els empresonats que havien estat traslladats a la Model, en el cas dels homes, i a la Trinitat Vella, en el cas de les 18 dones, van fer públic un comunicat el dia 7 de novembre, motiu del segon aniversari de la Constitució de l'Assemblea. En ell reiteraven els punts programàtics de l'organització i manifestaven que la revolta no depenia d'unes persones concretes, sinó que s'estava estenent per tota la societat catalana.
Els 113 detinguts a Santa Maria Mitjancera fem la següent declaració, a la qual s'adhereixen altres presos polítics de Barcelona, adreçada a l'Assemblea de Catalunya i a través d'ella a tot el poble, en ocasió del segon aniversari de la primera sessió de l'Assemblea de Catalunya. Ens acusen de constituir la Comissió Permanent de l'Assemblea i creuen que empresonant-nos poden endarrerir la lluita del nostre poble per la llibertat i l'enderrocament de la dictadura. La nostra detenció ha desvetllat una resposta popular molt àmplia i ha demostrat que l'Assemblea de Catalunya no és un grup format per unes persones o unes altres, sinó que la formen la gran majoria dels sectors democràtics de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no pot ser posada a la presó perquè és al carrer. Interpretem les múltiples accions i altres proves de solidaritat de què hem rebut notícia a les fàbriques, a les comarques, dels col·legis professionals, per part d'amplis sectors de l'Església catalana, dels estudiants, etc., no solament com una prova de solidaritat envers nosaltres, sinó també com un refermament de l'adhesió popular a la lluita per les llibertats democràtiques i nacionals que l'Assemblea de Catalunya expressa en els seus quatre punts programàtics. 1. La consecució de l'amnistia general dels presos i exiliats polítics. 2. L'exercici de les llibertats democràtiques fonamentals. Llibertat de reunió, d'expressió, d'associació, inclosa la sindical, de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l'accés efectiu del poble al poder polític i econòmic. 3. Restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats a l'Estatut del 1932 com a expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya i com a via per arribar al ple exercici del dret d'autodeterminació. 4. la coordinació de l'acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica. Des del 7 de novembre de 1971, aquests quatre punts han estat presents en les nombroses lluites unitàries dutes a terme per diferents sectors del nostre poble i els han donat coherència i sentit polític convergent. L'enfortiment de l'esperit solidari registrat aquests dies, tant al carrer com a la presó, és la millor garantia que el camí emprès d'unir tots els sectors democràtics i antifeixistes en la lluita contra la dictadura és bo i ens portarà a la conquesta de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Visca l'Assemblea de Catalunya!
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Agustí Colomines, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i el quart punt que sovint s'oblida, que és el dret de l'autodeterminació, que era el quart punt de l'Assemblea. Tothom estava d'acord amb aquests quatre punts a l'Assemblea o va ser una proclamació buida, aquesta?
No, en general tothom, menys algun grupúscul, diguem-ne, d'extrema esquerra, que al final se'n va desmarcar, no? En general, sí, tothom estava d'acord amb aquest... amb aquests punts, perquè fins i tot els que eren independentistes...
Anava a dir el tercer punt, no, clar, per als independentistes.
Fins i tot els que eren independentistes també eren bastant realistes, no? I, per tant, de la mateixa manera que abans el doctor Soler Sabater ha dit que en el Partit Comunista hi militaven molts demòcrates, més que no pas comunistes, en l'independentisme també hi militava gent més demòcrata que independentista. Mm-hmm. I, per tant, entenia... que la situació era el restabliment de la democràcia, que aquest és el tema. Perquè a vegades això ens en oblidem d'explicar-ho bé, eh? Mm-hmm. Perquè la gent es pensa, diguéssim, fa la lectura d'aquests anys i de la transició com si allò fossin bufar i fent polles. I l'objectiu fonamental que tenia tothom era restaurar la democràcia. Punt. I fer-ho amb uns, diguéssim, unes condicions que fossin favorables al país i la restitució de l'autonomia. Que la gent pensi que això era poqueta cosa, d'acord, però era el que era.
Tot això potser ha vingut per alguna confusió feta amb rigor i bona fe i anàlisi del que es deia el segon franquisme o el tardofranquisme. I aleshores recordo que alguna d'aquestes discussions hi havia gent que deia, sí, tardofranquisme, però és un segon franquisme, però és un règim polític que és sol, sempre, una dictadura sanguinària que comença matant i acaba matant fins l'últim dia. Mm-hmm. I s'ha de tenir en compte, fusell, posa gent a la presó, tortura, etc. I això a vegades la gent no té massa en compte aquesta característica del franquisme. En aquella època matava, perseguia, empresonava, etc. Malgrat l'evolució econòmica que malgrat el franquisme havia tingut el país.
Clar, sortir del franquisme no estava clar. Una cosa és que Franco no podia durar molt, no se sabia si eren 3 o 5 o 10 anys, però no podia durar molt, però que després de Franco què podia passar era potser la pregunta clau. Jo no sé si Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili, exiliat a Sant Martín-le-Bo, a prop de Catalunya, però no pas a Catalunya, tenia aquest plantejament... de que després del franquisme quines possibilitats hi havia o volia... No ho sé, no he acabat d'entendre la postura de Tarradellas, diguéssim.
Josep Tarradellas sempre va estar en contra de l'Assemblea de Catalunya, sempre. Primera perquè creia que lesionava els interessos de la Generalitat de Catalunya que representava ell i només ell, perquè en definitiva era ell.
No hi havia res més.
I un paper de carta, per entendre'ns, no? I poca cosa més, no? I sempre va creure que el canvi s'havia de produir restituint la Generalitat de Catalunya, no? Els altres no és que no creguessin això, però volien restar-li protagonisme a un senyor com ell, no? I això va provocar molts conflictes. Però molts vol dir molts. Que es veuran reflectit en l'enemistat total entre el Josep Benet i el Josep Tarradellas, no? Que es veurà amb les negociacions que s'hauran de fer i que es veurà en la falta de protagonisme, que és el que sembla una mica inaudit, que es produirà de l'Assemblea de Catalunya en el moment de la transició. Perquè ha estat un gran motor des del moment que es funda fins a les... No?
Sí.
Mort de Franco, per entendre'ns. I amb aquests costos, diguéssim, detencions, perquè es produeix aquesta el 113, però l'any següent se'n produeix un altre Sabadell de 67, que vull dir, que no és poca, que no és poca cosa, no? Però, en realitat, quan arran de la mort del Franco, aquí sí que hi ha això que en diuen Operació Tarradellas, no? Que és, diguem-ne...
Segons algun militar, com deien l'Arxiu Històric Militar a Madrid, os hicimos un gol entre les piernes.
Sí.
Que era, a veure...
L'Operació Tarradellas és una operació muntada per Espanya, no muntada per l'oposició política catalana.
Això s'ha de dir en totes les lletres, perquè és així, agradi o no agradi, però la realitat és aquesta, no? I aleshores, curiosament, la generació que havia superat la Guerra Civil i, per tant, encara que reconeixia la Generalitat de Catalunya i la seva circumstància històrica, volia iniciar una etapa diferent, es troben amb aquest embolic que és el Josep Tarradellas.
A tot això es mor Franco, el 20 de novembre del 75, i menys d'un any després, l'11 de setembre del 76, l'oposició s'està reunint, fa una gran trobada a Sant Boi de Llobregat per commemorar l'11 de setembre. És vertiginós, això. O sigui,
quan... Sí, hi ha moltes negociacions amb el governador civil, perquè tenen molta por del que pugui passar. En principi s'havia de fer, diguéssim, a Barcelona, però ho envien a Sant Boi del Llobregat, que ara és fàcil, o relativament fàcil d'anar-hi, però aleshores no era tan fàcil d'anar-hi, no? I al final acaba sent un èxit esclatant, no? I allà ja comença a veure's una, diguem-ne, un canvi de protagonistes polítics, no? Per la gent que parla. Saltó, el Roca Junyent, el
Carbonell.
S'està veient un canvi que acabarà sent, diguem-ne, determinant. Però la mobilització també és molt gran, eh?
De l'organització de l'11 de setembre de 1976, la primera diada legal des del 1939, se'n va encarregar una comissió creada al voltant de la taula rodona. El governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, conscient dels aldarulls registrats en les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer anteriors, va demanar de reunir-se amb l'oposició diverses vegades per negociar el format de l'acte. Aquells dies previs, Sánchez Terán es va reunir amb líders antifranquistes com Joan Reventós, Ramon Trias Fargas, Pere Portavella, Miquel Roca Junyent, Josep Pallach, Anton Canyelles i Heribert Barrera.
Vamos a ver, señores. Recapitulem el que hem anat parlant des de la primera reunió. Com els he dit sempre, no és el mateix parlar d'amnistia o del 1er de maig que de la llibertat nacional de Catalunya. I tots vostès ho saben millor que ningú. Que aquí ningú no xucla el dit.
Senyor Sánchez Terán, ja li vam dir que la seva proposta de fer l'acte en un recinte tancat no era acceptable. Esperem l'assistència de molta gent, també de treballadors provinents de la immigració espanyola.
No som aquí per mantenir un debat sociològic. Vostès van proposar de repetir l'emplaçament on es van voler manifestar el 8 de febrer al Parc de la Ciutadella, tot i que no tenien el permís per fer-ho. I aquesta vegada tampoc, perquè, com saben, el ministre de Governació, el senyor Martín Villa, ha donat l'ordre expressa d'impedir-ho. Ja els vaig dir que si volen el permís s'haurien d'acceptar un lloc tancat, evitar la paraula nacional i cap menció a Tarradellas.
Doncs no entenc per què no accepta el que li vam proposar. La plaça de toros, la monumental. Hi caben unes 30.000 persones i és un recinte tancat.
Aquesta possibilitat també està descartada. Ni parlar-ne, senyor Barrera.
Doncs falten dos dies per l'11 de setembre. I necessitem una solució.
La tinc. Els convino a dur a terme el seu acte a Sant Boi. Senyor Benet, vostè no em deia l'altre dia que l'església de Sant Baldiri de Sant Boi és on hi ha les restes de Rafael Casanova?
Però Sant Boi queda 15 quilòmetres del centre de Barcelona. No té sentit.
A canvi, senyor Benet, em comprometo a no imposar-los cap limitació ni sobre el nombre de participants ni sobre la difusió.
Fins i tot si demanem que Televisió Espanyola doni compte de l'esdeveniment?
Si és el que volen, així serà. I fins i tot permís per penjar senyeres als balcons. Aquesta vegada no em poden dir que no.
En guàrdia.
Agustí Colomines, la famosa manifestació del, 11 de setembre del 76 havia vingut precedida per manifestacions molt més violentes, perquè 11 de setembre del 76 va ser molt convulsa, molt difícil d'organitzar, tothom tenia allò por de que allò acabés malament, no va ser el cas, però durant tot l'any havia hagut molt conflicte, l'any finals del 75, tot el 76 a Catalunya bull.
Bueno, és que, a més, l'Assemblea de Catalunya va propiciar el que se'n deien les ocupacions democràtiques, no? A Ripoll, a Sant Cugat, on allà van haver-hi uns enfrontaments amb la policia brutals, no? És a dir, que la gent es traslladava allà amb cotxes i la Guàrdia Civil no podia dominar tot això. És a dir, és veritat que hi havia un estat, en aquell moment, de mobilització altíssim, que feia a les autoritats franquistes els hi feien realment pànic, no? Perquè, a més, fins i tot havien arribat a entrar no? A les institucions. A la demanda de fer la manifestació a Sant Boi, fins i tot la signen dos regidors de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir,
sí, sí.
M'explico, no?
L'Ajuntament de Barcelona era un lloc ben particular en aquell moment. Sí, sí.
Entens?
Ben estrany.
És ben estrany. I aleshores, jo crec que el que volien és minoritzar al màxim la capacitat de que es veiés, diguem-ne, el que podríem dir-ne el nostre Maidan. Eh?
Sí, sí.
Que és veure la gent mobilitzada al carrer, que està fent un impuls democràtic que no arribarà a la ruptura simplement perquè des d'una part no es pot canviar el tot.
És que hi ha coses bastant xocants que potser ara explicades sonen estrany, però que, per exemple, recordo personalment que tots els diumenges hi havia ballada de sardanes a la plaça Sant Jaume. Jo no he sabut mai ballar sardanes decentment, ho confesso, però tots els diumenges tots anàvem a aquella ballada i tots acabàvem corrent davant de la policia. I això...
O alguns grups d'extrema dreta.
Sí, també. Però això, diguéssim, no era la balla de sardanes l'única cosa que es feia. Era constant.
Sí, sí, sí.
A tot arreu hi havia tot presentacions de llibres i acabaven amb un problema. Una actuació musical de Llach, etcètera, etcètera, o Raimon, els famosos, i acabaven amb un problema, i amb llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, etcètera, etcètera, etcètera. Va ser un moment d'ebullició. Com ho van viure les forces polítiques? Veien l'oportunitat allí electoral aviat i, per tant, van començar a trencar-se o encara hi havia unitat?
Jo crec que en aquell moment es va començar a gestar la divisió, per entendre'ns.
Sí,
eh? No d'una manera molt clara, eh? No molt clara.
Ja els partits polítics anaven situant les aliances i tal, però l'Assemblea encara era el lideratge.
Sí, i després arribarà allò de les terceres vies i tot allò, no?, que cada grup polític... Però hi ha una certa voluntat, diguem-ne, d'agafar el control, eh? Perquè aquella espontaneïtat que es manifestava, com acabes de dir,
sí.
a tot qualsevol cosa que passava, per dir-ho així, no? Que després això ha servit perquè els neofranquistes diguin que no, si no passava res, perquè podies anar a ballar sardanes,
sí,
o podies anar a un concert, o no sé què.
Un llibre que presentaven.
No? Sí. I dius, no, home, no, entens, això costava sang, suor i llàgrimes, sí, diguéssim, sí. No? Però és veritat que això, si s'hagués dut a l'extrem, doncs probablement no sabíem on viure acabat, no? Hi ha alguns partits polítics, això ja els començava a generar una mica de malestar, per dir-ho així.
Es queda molt poc temps, però mentrestant s'estaven produint moviments d'agrupació de les forces polítiques d'oposició a l'estat espanyol. Però moviments no tan junts, perquè hi havia la Plataforma i la Junta, que després es va juntar i se li va dir popular la Plata Junta, que és un nom horrorós però divertit. A Catalunya com es vivia aquests moviments d'agrupació, un més al voltant del Partit Comunista i un altre més al voltant del Partit Socialista?
Es va voler introduir aquesta discussió aquí a Catalunya, dissortadament, perquè nosaltres no teníem cap necessitat de discutir sobre el que passava a Espanya, per entendre'ns, no? Perquè ells, fixa't, ho acabes de dir, la Plata Junta, es van anar... És a dir, ells, diguem-ne, l'enfrontament els hi va durar molts més anys que nosaltres. Ells, fins als 70, realment no canvien. Nosaltres...
No tenien organismes unitaris.
10 anys abans ja havien fet aquesta unitat, no? Els bascos estaven dividits entre els que feien la violència i els que no.
Sí, sí,
no?
Era un altre... És un altre... No, sí, no? Sí, sí.
Per tant,
una dinàmica.
En un moment determinat, a Espanya, els grups polítics espanyols van començar a voler dominar la política catalana. I això sí que també va ser un punt de ruptura interna aquí a Catalunya.
Agustí Colomines, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos.
Gràcies a tu.
No, contents de tenir-te aquí, a part de professor d'Història Contemporània, etc etc. És l'autor d'aquest llibre molt interessant, Amnistia i Llibertat, de la col·lecció Dies que han fet Catalunya, que dirigeix l'Agustí Alcoberra,
sí.
I que és tota una col·lecció que realment...
Molt interessant.
Molt interessant, que toca temes molt diversos i que sempre que ho toca bé, vull dir que val la pena de mirar-ho. Moltíssimes gràcies, Agustí, esperem veure't aviat una altra vegada per un altre tema tan apassionant com els que portes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, no s'ha tornat a juntar mai més les forces polítiques, l'assemblea parlamentària, aquestes coses, però no mai més des d'aleshores.
Bé, amb alguns, just arribar a la democràcia, amb alguns aspectes inicialment sí. Amb alguns aspectes molt fonamentals, per exemple, un que és el de la norma de la llengua, això va ser fonamental. Després, partits polítics diferents, han tingut actituds diferents, impulsades, diguem, per aquesta oposició, diguem, del nacionalisme espanyol davant d'aquesta unitat catalana.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín.